Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Avui es posa en marxa el servei de socorrisme a les tres cales de Lloret, Sabadella, Santa Cristina i Canyelles. Els socorristes de l'empresa Proactiva se sumen a la resta de professionals que vigilen ja la platja del centre de Lloret i la de Fanals des de mitjan mes de maig. Com altres anys, els banyistes disposen d'aquest servei que arribarà a tenir en plena temporada fins a 22 socorristes arreu del litoral lloretenc. Serà el juliol i l'agost. Els horaris de socorrisme i salvament a les platges de Lloret es duen a terme de les 10 del matí fins les 6 o les 7 de la tarda, depenent de l'època. Hi haurà servei al llarg de tot l'estiu, el qual acabarà el 30 de setembre a les Cales i el 15 d'octubre a les platges del centre i Fanals. D'aquí uns minuts escoltarem el regidor de platges, Jordi Orobitg. És el tema de portada d'avui, dimecres, primer dia del mes de juny. I com comencem el mes, a banda de parlant del servei de socorrisme? Josep, bon dia.
Bon dia. Comencem molt bé aquest mes de juny. L'Ajuntament va oferir una recepció ahir a 14 estudiants polonesos del programa Erasmus que passen unes setmanes a Lloret. Estan fent pràctiques d'informàtica i de turisme amb 8 empreses. Hem parlat amb dos d'ells, així com amb l'organitzador i el regidor de joventut, Cristian Fernández. Hem tingut el plaer de parlar amb Laia Pau Romaní, aprofitant que ha passat uns dies a Lloret. És veïna de 28 anys que passa la vida treballant en organitzacions internacionals. Ara és a Kosovo, on treballa per l'OSCE, amb minories ètniques per la reconstrucció democràtica. L'escoltarem en el Bon Dia, Bona Hora. A la segona part explicarem que el Campionat de Catalunya de voleibol platja aterra a Fanals el pròxim cap de setmana. Es tracta de la segona prova del circuit després del tret de sortida fet a principis del mes de maig a Barcelona. En parlarem amb el gerent esportiu de la Federació Catalana de Voleibol, Òscar Novillo. I finalment sabrem com s'ha previst la jornada de l'associacionisme cultural que es du a terme el proper dissabte a més d'una vintena d'entitats apuntades amb propostes diverses afins i a l'entorn del teatre. Els detalls a l'entrevista amb el regidor de Cultura, Albert Robert, a qui li preguntarem també pels Premis Ses Obreres.
Doncs, presentats els continguts d'avui, donem pas a una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, que ens ha preparat, com sempre, Rosa Giral, avui amb la col·laboració de l'Eduard Lanzas, al control tècnic i posant-hi veu Josep Altafulla i qui us parla, Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
I cada dia comptem també amb la col·laboració d'en Miquel Bernis per saber com es presenta la jornada des del punt de vista meteorològic. I volem saber si avui tornarem a tenir inestabilitat, hi haurà pluges, farà calor. Miquel, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem aquest dimecres amb uns 16 graus, ambient molt suau aquest matí i molta humitat. Els ruixats, més aviat puntuals ahir a la Selva Marítima, però presents a força comarques de Girona ahir a la tarda, han fet que la humitat sigui molt elevada i que fins i tot hi hagi boira en alguns indrets a les comarques de Girona al llarg d'aquestes primeres hores de dimecres. Avui serà un dia marcat pel predomini del sol, els núvols seran més escassos que en dies anteriors i també el risc de ruixats, que en tot cas encara n'apareixeran, però de forma més puntual en àmbits com la Garrotxa, el Ripollès, Osona, l'Alt Empordà potser. És, per tant, bastant més difícil que avui ens arribi algun xàfec a la Selva Marítima. Al migdia les temperatures similars o una mica més altes, al voltant dels 21-22 graus al migdia, la màxima d'avui. De cara als dies vinents, el més destacable és que la calor anirà arribant de forma progressiva aquests pròxims dies, sobretot durant el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, amb màximes que ja s'acostaran als 25 graus i, per tant, el primer tram del mes de juny que s'entreveu marcat per l'ambient d'estiu. Potser no amb una calorada de ple a ple estiu, però sí amb temperatures normals ja per l'època càlida de l'any. Pel que fa a l'estat del cel, els dies vinents més sol que no pas núvols. En tot cas, de cara a divendres i dissabte tornarà el temps més variable. Fins i tot dissabte a la tarda s'entreveuen ruixats a força comarques i no és del tot descartable que algun ens pugui afectar a la selva marítima, però sembla que serien fenòmens bastant aïllats i bastant puntuals. En general, temps amb més sol que no pas núvols i cada cop més calor.
Vuit i cinc, doncs, coneguda la informació meteorològica, fem un repàs dels titulars i comencem parlant d'un tema que afecta Lloret, perquè la Generalitat vol estendre el programa de parelles lingüístiques interreligioses arreu de Catalunya.
La iniciativa que s'emmarca dins del voluntariat per la llengua va néixer ara fa 2 anys com a prova pilot a Lloret i fins ara a la demarcació ja s'han creat una 60 de parelles. La idea és que es parli de religió a la vegada que s'aprèn català i això permet trencar tabús.
I expliquem ara què ha passat a la resta del món. I com és habitual, comencem fixant-nos en la política catalana. Junts pel Sí i la CUP registren la llei de la Seguretat Social, que és la primera de les 3 lleis de desconnexió.
Els partits independentistes pretenen que la Generalitat tingui competències en les prestacions socials tant pel que fa a la gestió com a la recaptació de contribucions, impostos i quotes. Abans de 3 mesos es convocarà un pacte nacional per la protecció social amb tots els agents implicats per estudiar la proposta de llei.
Societat Civil Catalana exigeix la retirada de les estelades d'edificis i espais públics.
Ho ha fet a través de la campanya Aquí No, que considera partidista l'ús i l'exhibició de l'estelada en espais públics. Aquest dimarts, Societat Civil ha enviat cartes a la Generalitat i als ajuntaments perquè compleixin la sentència del Tribunal Suprem.
També és notícia que la CUP ha aconsellat al govern de la Generalitat que presenti uns nous pressupostos que incorporin les propostes, demandes i visions de la CUP si vol que retirin la seva esmena a la totalitat.
La formació anticapitalista ha registrat aquest dimarts aquesta esmena i la diputada Eulàlia Reguant ha assenyalat que, sense una nova proposta, la CUP no tancarà cap acord amb l'executiu.
Seguim. El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol contra part de la llei de pobresa energètica.
Amb aquesta decisió, el Constitucional suspèn cautelarment diversos articles de la llei catalana que queden sense efecte almenys durant 5 mesos fins que el Tribunal resolgui el recurs.
Washington recomana no viatjar aquest estiu a Europa pel risc d'atemptats.
L'alerta cita esdeveniments massius com l'Eurocopa de França i la Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia. L'alerta és vigent fins al 31 d'agost i adverteix dels possibles pròxims objectius terroristes.
Anem ara amb les notícies de societat. La Generalitat demana 5 anys i mig de presó per l'acusat de ferir un mosso en els aldarulls de Can Vies.
L'advocada de la Generalitat ha rebaixat la seva petició inicial de 7 anys i només acusa d'atemptat amb objecte perillós un dels acusats, per a qui demana 5 anys i mig de presó com a responsable del llançament de la pedra que va ferir un agent. Per altres 3, els altres 3, demanen 18 mesos de presó per desordre públic.
El judici ha quedat vist per sentència i els acusats han negat els càrrecs. D'altra banda, la clínica Iegra 3 Torres va fer 122 intervencions i 37 fecundacions in vitro sense l'autorització de Salut.
La Inspecció de Salut remarca que no tenien autorització els consultoris de subrogàlia al carrer Sepúlveda de Barcelona ni estava homologat com a especialista un dels ginecòlegs que hi treballava.
Seguim. Els Mossos desarticulen una banda de falsos revisors de gas que estafava gent gran.
El grup formava part d'una empresa subcontractada dedicada al manteniment d'una de les companyies de subministrament oficial de gas.
Les condicions ambientals de Catalunya afavoreixen l'arribada de meduses.
La combinació d'un estiu molt càlid i un hivern poc plujós afavoreix la reproducció de l'espècie, tot i que diversos científics remarquen que no és fàcil fer previsions més enllà de 24 o 48 hores.
L'Organització Mundial de la Salut recomana ajornar 6 mesos l'embaràs si l'home ha tingut símptomes del Zika.
El període de mig any es fixa en l'evidència científica del temps que el virus pot mantenir-se actiu al semen.
També és notícia avui que Brussel·les s'ha aliat amb Facebook, Twitter i YouTube per perseguir la incitació a l'odi a internet.
La Comissió Europea i les grans empreses d'internet presenten un codi de conducta que preveu la retirada en 24 hores del contingut que inciti a la violència.
París tindrà un camp de refugiats.
Anne Hidalgo, l'alcaldessa de París, ha anunciat la creació d'un camp de refugiats ajustat a les normes de l'ONU al nord de la capital francesa. Estarà operatiu com a molt tard d'aquí a un mes i mig, i l'Ajuntament vol que serveixi per acollir-la de manera digna als qui ara viuen al carrer o en campaments improvisats.
De l'àmbit cultural destaca que l'art contemporani sortirà al carrer en l'onzena edició de l'Inundart de Girona.
Del 3 al 5 de juny s'ha programat una cinquantena de propostes de disciplines diverses que faran que la ciutat respiri art. El festival ha rebut 400 propostes, un 15% més que el 2015, i ha volgut prioritzar les dels artistes de casa.
En esports, el Laboral Cutxa de bàsquet serà el rival del Barça Lassa a les semifinals de la Lliga Endesa.
El conjunt vitorià s'ha classificat després d'imposar-se a l'Herbalife Gran Canària per 78-71 en el tercer i definitiu partit de la sèrie disputat al Buesa Arena.
El Real Madrid completa les semifinals.
El Real Madrid ha complert els pronòstics i també s'ha classificat per a les semifinals en desfer-se de l'UCAM Múrcia en el tercer partit per un contundent 93-72. El pròxim rival dels blancs serà el València Bàsquet.
I acabem explicant que Messi ja és a Barcelona per declarar demà dijous davant del jutge.
L'avió del davanter argentí ha aterrat a l'aeroport del Prat poc abans de la mitjanit d'aquest dimarts, però el crac blaugrana ha pogut esquivar la presència dels mitjans de comunicació que l'esperaven a la sortida de la terminal.
Ara mateix el rellotge marca que són les 8 i 11.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
Sabeu que a Lloret tenim un nou centre auditiu? Audioson és l'únic centre especialitzat en salut auditiva de Lloret de Mar. És normal perdre audició a mesura que passen els anys. Vine a Audioson, tenim la solució. Truca al 972 36 68 11. 972 36 68 11 i demana hora per a una primera visita gratuïta. Fins a finals de juny podràs millorar la teva audició amb un audiòfon 100% digital de Siemens des de 32 euros al mes. Aprofita aquesta oportunitat excepcional. Audioson. Ens trobaràs al carrer Oliva 94, darrere de l'estació d'autobusos. Truca avui al 972 36 68 11. Primera visita gratuïta.
¿Crees que lo has probado todo en Lloret? El restaurante Pizzaiolo reabre sus puertas con una nueva gerencia, una nueva carta y un nuevo concepto de cocina. Ven al Pizzaiolo a disfrutar de la pasta, las pizzas al horno de leña y de lo mejor de la cocina francesa a base de productos frescos, carne y pescado. También tenemos menú entre semana. Restaurante Pizzería Pizzaiolo. Estamos en Recto Felipe Gibert número 13 de Lloret. Teléfono 972-370794. Ven a probar nuestro menú de mediodía a solo 9,90 €.
Qualsevol fita demana un esforç. Tot esforç necessita una motivació. La motivació requereix veure un èxit final. El Centre d'Estudis de Llengües t'ofereix per aquest estiu cursos intensius de llengües i matemàtiques, amb la possibilitat de realitzar exàmens oficials al mes de setembre. També cursos de millora, consolidació o aprenentatge de català, castellà, anglès, francès, alemany i tècniques d'estudi. Consulteu els horaris del Centre d'Estudis de Llengües trucant al 972 36 05 38. Ens trobaràs al passatge Felipe Gibert, número 8, al costat de la plaça París. Centre d'Estudis de Llengües, una metodologia innovadora, anys d'experiència i uns resultats inqüestionables són la nostra garantia.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari o de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. El restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell, som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Teatre de la Costa Brava Sud. Veniu al cinema.
Aquest dissabte 4 de juny a les 9 del vespre, Rebobine por favor, un homenatge al cinema i a les seves mitologies. Projecció gratuïta amb invitació disponible al Museu del Mar i al Pontet.
Consulteu tota la programació al web teatredelacostabravasud.cat. Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Aquest divendres 3 de juny celebrem Santa Clotilde i per aquest motiu, els Jardins Noucentistes de Lloret mantindran les portes obertes amb dues visites guiades multilingüe a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. Més informació al telèfon 972 37 04 71.
Has volgut parlar mai amb els polítics que governen a Lloret? Els que manen a l'Ajuntament? Vols saber quina és la seva feina? El seu dia a dia? Doncs escolta Sense Pressa. Els dimecres, a les 9 del matí, Sense Pressa, a Nova Ràdio Lloret.
Si vols conèixer en profunditat lloretencs i lloretenques que destaquen en algun aspecte concret de la seva vida, pots escoltar cada dimecres a 9:45 del matí el programa Amb Veu Pròpia. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb Veu Pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Dos minuts passen ara d'un quart de nou del matí. Bon dia a tothom, benvinguts un dia més aquí al Bon Dia, Bona Hora. I comencem a desenvolupar els temes que us hem presentat abans a la portada. I us dèiem que avui, 1 de juny, es posa en marxa el servei de socorrisme a les tres cales de Lloret, Sabadella, Santa Cristina i Canyelles, les tres cales més destacades de Lloret. Els socorristes de l'empresa Proactiva se sumen a la resta de professionals que vigilen la platja del centre i la de Fanals des de mitjans del mes de maig.
Com altres anys, els banyistes disposen d'aquest servei que arribarà a tenir en plena temporada fins a 22 socorristes arreu del litoral lloretenc. Serà els mesos de juliol i l'agost.
El regidor de platges, Jordi Orovich, assenyala que en una destinació turística com Lloret, amb milers de banyistes, la costa ha de ser totalment segura i afegeix que estan molt satisfets amb el servei professional que proporciona Proactiva.
Hem tingut diferents concessionaris. Des de fa uns anys tenim Proactiva Open Arts, que com sabeu, Proactiva, que serveis aquàtics, que compta en aquest cas, doncs s'han fet un nom des de la vessant solidària, doncs actuant a Grècia, no? Més concretament a Lesbos i altres illes, doncs això, no? Intentant guarir la vida de les persones que malauradament han hagut d'abandonar el seu país i han emigrat fins al nostre continent per tenir una vida millor. I bé, nosaltres estem satisfets del seu servei i entenem que és molt professional.
Els horaris de socorrisme i salvament a les platges de Lloret es duen a terme de les 10 del matí fins a les 6 o 7 de la tarda, depenent de l'època. Hi haurà servei al llarg de tot l'estiu, el qual acabarà el 30 de setembre a les Cales i el 15 d'octubre a les platges Centre i Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant al Bon Dia, Bona Hora. Ara mateix són les 8 i 20, gairebé, i expliquem que l'Ajuntament va oferir una recepció ahir a 14 estudiants polonesos del programa Erasmus, que passen unes setmanes aquí a Lloret. Estan fent pràctiques d'informàtica i de turisme en 8 empreses, totes de la vila excepte una. En vam parlar fa uns dies aquí al Bon Dia, Bona Hora. Es tracta d'una estada de mes i mig que deixa un impacte econòmic en la destinació d'entre 40.000 i 50.000 euros, segons fons de l'organització.
En el decurs de l'acte, el consistori, els joves, tots de 19 anys, van rebre el diploma que acredita que han fet aquestes pràctiques no remunerades de formació professional que equival al cicle de grau superior.
Hem parlat amb dos d'ells que expliquen què han après a Lloret i què els sembla el destí.
We rent apartments. What I learned here.
He après com llogar apartaments.
I learn a little bit.
He après una mica d'espanyol.
How to work with people from the other countries.
També he après a treballar amb gent d'altres països, d'arreu del món.
All around the world.
It's a very, very beautiful places.
És un lloc molt bonic.
Next year I come back here with my family.
L'any vinent vindré amb la meva família de vacances.
I was in a lot of places of the world.
He treballat en moltes altres parts del món, però tornaré a Lloret perquè és un lloc preciós.
Because it's a very beautiful place.
Les pràctiques les estan fent a l'hotel Shaina, a l'hostal Vila del Mar, als apartaments Sabolero Park i Lloberes, al càmping Bon Repòs de Santa Susanna i a les empreses Micro Lloret, a Sistemes Linux i a Ferpol Informàtica.
Els organitzadors asseguren que Quique Miara, vicepresident de l'associació Mundus.
Organizamos tanto el seguimiento de las diferentes empresas como todo el alojamiento, la comida. La verdad es que los chicos están encantados con todo lo que es Lloret y aparte de eso, pues entre gastos directos e indirectos, pues fácilmente el presupuesto que estamos dejando aquí es casi entre 40 y 50 mil euros, ¿no? Pero vamos súper bien gastados porque tanto las empresas, sobre todo las empresas, nos están tratando súper bien y no nos han puesto ningún problema y los chicos están encantats con los jefes.
Des de l'Ajuntament s'anuncia que l'any que ve tornaran a repetir l'estada amb més estudiants vinguts de Polònia. Cristian Fernández, regidor de Joventut.
Valorem positivament aquesta estada per part d'aquests estudiants polonesos. Al cap i a la fi s'ha tractat d'un Erasmus a nivell d'FP i bé, tenim la bona notícia de que aquesta escola retornarà el 2017. Han renovat amb l'empresa doncs, que ha fet aquesta iniciativa. Bueno, la seva experiència ha sigut tan positiva doncs, que no s'han pensat i ja des del mateix institut, un curs menys del que estan fent ara, doncs tornaran per fer aquesta feina d'Erasmus, a treballar a les empreses de Lloret i doncs, aprendre el que és la nostra cultura.
L'estada dels 14 estudiants polonesos d'Erasmus va començar fa un mes i acabarà a mitjan juny.
Bon dia, bona hora.
D'aquí 8 minuts seran 8:45 i parlem ara d'un nom propi, el de la Laia Pau Romaní, que és una jove lloretenca que amb 28 anys ha treballat per la Comissió Europea a Brussel·les i ara ho fa per l'OSCE a Kosovo i ha estat a l'Organització Mundial de la Salut o Amnistia Internacional. Es tracta d'un cul inquiet que l'ha portat de punta a punta del món. Fa difícil dir tots els llocs i capitals on ha viscut.
La Laia, filla de la Conxita Romaní, compta amb una formació especialitzada en dret internacional, drets humans i democratització. A més de català i castellà, parla italià, francès, anglès i està aprenent albanès i serbi. És una persona apassionada i seriosa a la vegada, professional i també propera. Tot i viure lluny, no perd en cap moment els contactes i l'arrel amb Lloret de Mar.
Ha parlat amb ella la Rosa. Les escoltem.
Hem tingut la sort de poder parlar amb Laia Pau Romaní aprofitant que ha passat una setmana aquí a Lloret de Mar. Molt bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
Explica'ns, quina és la feina que fas al nord de Kosovo?
Doncs al nord de Kosovo jo treballo per l'Organització per la Seguretat i la Cooperació d'Europa i principalment com a tècnica en drets humans i processos de democratització. Allà treballo pel mandat de l'organització, que és l'enfortiment de les institucions democràtiques al país en un procés de postconflicte i de normalització amb relacions amb els països que l'envolten i de procés d'independització del país.
Dit així, sembla una feina molt complicada, com a mínim molt complicada.
Ho és. La situació de la regió on treballo és complexa i explicar el que faig és tan ampli que sí, és complexa, efectivament.
Dona'ns detalls d'aquest dia a dia allà.
Bé, el meu dia a dia és més fàcil d'explicar si t'explico un xic l'organització on treballo. L'organització on treballo, com diu la meva teixa paraula que la defineix, es basa en la seguretat. Es basa en la seguretat en països que venen d'un conflicte. Aquesta seguretat l'adrecen de tres maneres diferents. Des de la vessant político-militar, des de la vessant de mediambiental i econòmica, i des de la vessant humana, que engloba democràcia, engloba governabilitat i sobretot engloba la protecció dels drets humans i de les minories ètniques dels països, que en aquest cas a Kosovo hi ha molta feina a fer. En el meu dia a dia, doncs el que fem és principalment monitoritzar o observar que el marc legal i el marc institucional a nivell administratiu que ja hi és es dugui a terme o es posi en pràctica de forma correcta, i que alhora els drets humans de la població i els drets humans de les minories ètniques siguin respectats. Com es fa això? Es fa siguent un pont entre la institució i el poble, entre la institució i la comunitat, portant ajuda tècnica, formació tècnica per tal de crear capacitats al nivell institucional, i alhora millorant o aportant conscienciació i sensibilització sobre els drets i les obligacions tant de la població com de les institucions, perquè com bé sabem, un dret humà no es pot respectar si la persona que el té no el coneix o si la institució que l'ha de respectar no sap que és el seu deure fer-ho.
Laia, sabem que ara tu treballes amb un seguit de minories ètniques d'allà, no? Quines són?
Bé, doncs Kosovo sonarà estrany, però està formada, és una població molt complexa, formada per 11 minories ètniques. No les diré totes perquè semblarà que parlo xino, però bàsicament en el meu equip ens centrem en un grup concret per tal de facilitar la feina, no? Tots els equips ens repartim, diguem, les diferents minories. El meu equip ens encarreguem dels que nosaltres mal anomenaríem gitanos. En allà es diferencien en tres grups, que són els Roma, els Ashkali, que serien els gitanos autòctons, i els egipcis, que són els gitanos que venen d'Egipte, no de la Índia, com seria el cas dels Roma. I llavors també el meu equip, jo m'encarrego dels drets dels turcs, la minoria turca, i de la minoria dels bosnis.
Laia, tu ara des del mes de març estàs desenvolupant aquesta tasca al nord de Kosovo, però sabem que fa poc vas estar a Idomeni.
Sí, jo treballo en el camp de com he dit, no? de resolució de conflictes, etc. Doncs és una vessant molt tècnica, és una vessant d'institucions internacionals i governamentals, però sí que la meva vessant humanitària no s'esborra, encara que la meva feina sigui més institucional. I a la mínima que puc, m'agrada poder-me, o necessito d'alguna manera, també sentir-me útil d'aquesta manera. Kosovo està molt a prop de Grècia, està 3 hores en cotxe, i a la mínima que Idomeni va explotar amb una sèrie de companys, teníem un cap de setmana i un dilluns lliure, vam agafar el cotxe i vam anar a Idomeni. No vam tindre cap mena de dubte. Va ser dur arribar allà, sobretot veure la falta d'organització, era un caos. I estem molt acostumats al caos perquè Kosovo és molt caòtic, però allà tot està molt organitzat. Idomeni, hi havia una gran falta de qualsevol ajuda, qualsevol coordinació, qualsevol presència internacional pròpiament dita, i va ser una experiència molt interessant i frustrant, diria, i suposo que és una experiència que la compartirà molta gent que hi ha anat o que està planejant anar-hi, que s'imagina que serà difícil.
Què hi vau poder fer allà?
Bé, nosaltres vam arribar i primer vam anar a observar, vam anar amb un company que de fet treballava allà amb Càritas. Volíem anar amb algú que ja tingués un peu allà perquè trobàvem que era irresponsable anar-hi sense saber on aterrissar, perquè hi ha molta gent en necessitat, hi ha molta gent desesperada, nerviosa, enfadada, amb raó, i arribar allà sense realment saber com actuar és portar problemes, no solucions. Llavors vam arribar, primer vam anar a Idomeni a veure com estava la situació, veure quines eren les necessitats principals i com nosaltres podíem ajudar. I de seguida vam començar a veure que hi havia més presència internacional, més gent que hi havia anat esporàdicament com nosaltres i que reunien a un hotel a prop del camp d'Idomeni. I vam anar allà, vam fer una reunió i vam veure que hi havia un parell de grups que ja s'estaven coordinant en plan, nosaltres cuinem perquè el menjador, el menjar és molt precari, era molt precari, ara l'estan buidant, per tant ja no hi ha menjador. Per tant, hi havia un grup que es reunia i cuinava. Hi havia un altre grup que es reunia i anaven amb una rulot i repartien roba, no? Perquè hi ha molta gent que va allà, arriba amb una bossa i es pensen que repartint roba així allà mig solucionaran que qualsevol cosa. No, això és un problema perquè hi ha necessitats concretes de roba, no de roba en general. Llavors pues, vam anar amb una organització que anaven a portar la roba en grup, etcètera, etcètera. I el que vam fer va ser això, unir-nos a un grup que ja estava organitzat, que tenia una activitat concreta, que ja els coneixien en el camp, que ja sabien que esperaven sempre en el racó tal, al costat de la tenda groga i de les tendes de l'ACNUR, i allà vam anar. Però bé, parlo d'Idomeni, però alhora també m'aturo a mi mateixa perquè vaig estar-hi només 3 dies, no? I és molt fàcil parlar-ne, i en realitat és una situació tan complexa a la que s'està visquent ara mateix amb els refugiats que el que puc dir jo és una escletxa molt petita i una experiència molt, molt meva al cap i a la fi.
Laia, intenta definir, que sé que és difícil, la feina que fas, com ho explicaries a una persona que no sap res?
Bé, bueno, fins ara com t'ho he explicat, no? Però una persona que no sap res, jo el que puc dir és el que és. Jo no puc dir soc arquitecte o soc, no sé, dentista. És així, si ho hem d'acceptar, però això no vol dir que no sigui definible, no? Jo sempre dic soc tècnica en drets humans i processos de democratització, m'especialitzo o intento especialitzar-me en llocs post-conflicte, i la manera més fàcil per mi de definir què faig ara mateix és enfortiment de les institucions democràtiques per tal d'afavorir l'establiment del règim democràtic en un lloc on no hi és, on no ha estat establert, perquè hi ha hagut una guerra i hi ha un procés d'independització molt complex.
Laia, tu has treballat per diferents organitzacions internacionals, ara és la OCDE, però fins fa poc has estat a Brussel·les, no? a la Comunitat Europea.
Sí, he estat un any treballant a la Comissió Europea, també en qüestions de seguretat internacional, investigació, projectes europeus.
I explica'ns una mica aquesta experiència.
Bé, doncs vaig arribar allà ara farà un any, al març del 2015. Vaig començar com a jove professional amb una espècie de pràctiques, un programa que s'obre a tot el món. Hi ha milers de persones que el sol·liciten i al final 600 persones són seleccionades per dur-lo a terme. Vaig ser seleccionada per treballar amb l'Agència Executiva d'Investigació i la meva feina bàsicament és el treball de projectes de la Unió Europea, que molta gent segurament aquí a Lloret o al mateix ajuntament que demana ajudes econòmiques a la Unió Europea sap perfectament del que parlo, i parlo exactament d'això. El que passa és que la Unió Europea es divideix aquest tipus de projectes en temàtiques. Jo treballava en la temàtica de la seguretat internacional, i per tant tots els projectes que nosaltres obríem i donàvem diners per fomentar investigació eren camps de seguretat. Què vol dir? Seguretat natural, per exemple, per prevenció o per millorar la reacció davant de desastres naturals, fins a qüestions de terrorisme, contraterrorisme o criminologia. També seguretat militar o seguretat en qüestions democràtiques i de conflicte, que és més la meva vessant, és a dir, molt ampli. Però sobretot jo el que resumiria d'aquesta experiència a la Comissió Europea, que no descarto o que desitjaria, no?, d'alguna manera continuar-la en algun moment, és molt més tècnica a nivell de projectes, a nivell de veure com es treballa en un projecte, com evoluciona un projecte i com la Comissió Europea el controla, diguem, no?, des de la seva posició d'institució a l'hora de donar aquestes ajudes econòmiques i de fomentar aquesta investigació.
Laia, tens 28 anys i és una persona molt jove que has viscut a diferents països fent coses també molt diferents, no? No només has viscut aquí a Lloret i a Barcelona.
No, és veritat, he viatjat bastant, cul inquiet, però no només per cul inquiet, sinó perquè la feina i els estudis que he fet em porten a treballar a llocs que no són aquí, no? Però sí, primer, després d'estudiar a Barcelona, vaig estar visquent a Venezuela, però en aquest cas per un curt termini, quan tenia 19 anys, a Caracas. Després de Venezuela vaig tornar a Barcelona. Quan vaig acabar a Barcelona vaig estar a Irlanda, on vaig estudiar anglès, sobretot, perquè m'estava preparant per estudiar el màster que volia estudiar. I vaig treballar també per Amnistia Internacional allà, començant a crear les bases, no?, professionals. Llavors vaig estar visquent a Venècia per qüestions d'estudis. Vaig fer la meva tesis de màster a Copenhagen, a la Universitat de Sociologia, Antropologia i Ciències Socials. Després d'allà vaig tornar a Barcelona. Després de Barcelona vaig anar a Kosovo per primer cop, vaig viure a la capital, a Pristina. Després d'allà vaig anar a Brussel·les amb la Comissió Europea, i ara torno a ser Kosovo, a la part del nord, a Mitrovica.
Tot això impressiona, eh? Tot aquest currículum, la veritat és que impressiona molt. Trobes a faltar Lloret?
Sí, no en dubto ni una mica de dir-ho, però he de dir també que visquent fora, jo sempre he sigut, qui em conegui sap que jo estimo molt Lloret i que sóc molt lloretenca, molt de les meves arrels. Suposo per l'educació que he rebut a casa, per la manera que m'han ensenyat a estimar el meu poble, les meves arrels, la meva cultura, crec que és molt important tenir-les. I que vagis on vagis, casa és casa i casa és Lloret. Jo m'estableixo molt ràpidament els llocs on estic i faig amics de seguida i de seguida em sento bé. I no m'enyoro, però sé on són les meves arrels. És a dir, no és un enyorament de patir, però sé on està una part del meu cor, una part dels meus arrels, de qui sóc, de la meva identitat, estan aquí. I per tant, sí, trobo a faltar Lloret.
Ara, com hem explicat, hem aprofitat que estàs aquí una setmana de vacances per parlar amb tu. Tornaràs aviat a passar més dies?
Esperem. Si tot va bé i em deixen des de la feina, aviam si per Santa Cristina aquest any, que fa 2 anys que me la perdo i em costa, i la companya Maria Joan Comartiu sap, perquè segueixo el programa de la ràdio dels matins a peu de la lletra cada vegada, cada matí de Santa Cristina, perquè necessito sentir com si fos. Així que espero, aviam si per aquelles dates puc venir uns dies i estar de vacances i estar Lloret.
Doncs Laia, si vens, a veure si ens podem veure i xerrem una altra estona.
Molt bé, encantada. Moltes gràcies.
Ha estat un plaer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
9:15.
La previsió meteorològica.
Ja sabeu que és en Miquel Bernis l'encarregat de donar-nos tots els detalls sobre aquesta informació, la meteorològica. Miquel, quan vulguis. Bon dia de nou.
Bon dia, Maria. Avui serà un dia marcat pel predomini del sol, els núvols seran més escassos que en dies anteriors i també el risc de ruixats, que en tot cas encara n'apareixeran, però de forma més puntual en àmbits com la Garrotxa, el Ripollès, Osona, l'Alt Empordà potser. És, per tant, bastant més difícil que avui ens arribi algun xàfec a la selva marítima. Al migdia les temperatures similars o una mica més altes, al voltant dels 21-22 graus, al migdia la màxima d'avui. De cara als dies vinents, el més destacable és que la calor anirà arribant de forma progressiva aquests pròxims dies, sobretot durant el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, amb màximes que ja s'acostaran als 25 graus i, per tant, el primer tram del mes de juny que s'entreveu marcat per l'ambient d'estiu. Potser no amb una calorada de ple estiu, però sí amb temperatures normals ja per l'època càlida de l'any. Pel que fa a l'estat del cel, els dies vinents més sol que no pas núvols. En tot cas, de cara a divendres i dissabte tornarà el temps més variable. Fins i tot dissabte a la tarda s'entreveuen ruixats a força comarques i no és del tot descartable que algun ens pugui afectar a la selva marítima, però sembla que serien fenòmens bastant aïllats i bastant puntuals. En general, temps amb més sol que no pas núvols i cada cop més calor.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui, si fem un cop d'ull als diaris, hi veurem els titulars següents. Per exemple, el diari de Girona destaca que en 5 mesos hi ha hagut 22 morts a la carretera, un més que en tot el 2014. 7 víctimes es van registrar en un sol accident a la carretera Nacional 2 a Pont de Molins. Els atropellaments han acabat amb la vida de 5 persones des de principi d'any. També destaca aquest diari que l'Oncolliga forma 4.000 joves contra el tabac. El programa educatiu No et fumis la salut, que ahir es va tancar en un acte amb 500 alumnes a Girona, informa els estudiants de secundària dels riscos de l'hàbit i els dona eines per rebutjar les cigarretes. També és notícia que mossèn Reixac admet en el judici que es drogava amb l'acusat de matar el seu fillol. El diari El Punt també es fa ressò d'aquest titular i afegeix que assegura en el judici que va temar per la seva vida. Nega relacions amb l'acusat, però reconeix que havien pres xabú. Més notícies en El Punt avui. El surrealisme empordanès viatja al Museu de l'Hermitage. A l'octubre, a Sant Petersburg, es farà una mostra amb 70 obres de Dalí, Massenet, Planells i Santos. El tutela la Generalitat i l'ha impulsat la figuerenca Alicia Vinyes, que amb Yuri Saveliev n'és la comissària. També els dos diaris es fan ressò d'una xerrada que va fer l'expolític Joaquim Nadal, l'exalcalde de Girona, que diu que alerta contra el turisme massiu que pot portar la ciutat a morir d'èxit. L'exalcalde admet que torna a sentir-se a prop del projecte socialista a la ciutat. Pel que fa al Diari de Girona, també explica a la portada que una dona de 78 anys mor atropellada per un elevador en una fàbrica. Els Mossos busquen un home que va fugir d'una persecució d'Oriols a Peralada. Va recórrer 20 quilòmetres i va abandonar el vehicle. I Girona ampliarà a 8 el nombre de pisos per acollir persones sense sostre. Pel que fa al punt, volem destacar un parell de titulars més. Un és que Girona vol que la Generalitat aporti el doble per la sopa. L'Ajuntament demana 240.000 euros pel període 2016-2019 per poder atendre els serveis que dona el centre. I d'altra banda, sotmeten a votació popular el Correbou d'Olot. Durant una setmana, els olotins de més de 16 anys podran decidir-ne la continuïtat en una votació per internet.
Aquests són altres titulars que també destaquem de la premsa de la jornada. Per exemple, El Periódico titula la seva primera plana en clau de pregunta «Insensibles?». El País, els líders del PSOE rebutgen un pacte bilateral amb Catalunya. El diari El Mundo diu que es descarta que governi el Partit Popular amb l'abstenció del PSOE. El diari La Razón, per la seva banda, ofereix en la seva portada 13J. El debat a 4 obrirà la campanya electoral amb moderadors de Ràdio Televisió Espanyola, a 3 Media i Mediaset. El diari ABC, una ocupa de Gràcia, va ser detinguda el 2015 en una operació antiterrorista. El diari Ara titula «Desacord pels pressupostos, acord per la seguretat social». I finalment, La Vanguardia anuncia avui com a titular en la seva primera plana «París anuncia que crearà un camp de refugiats».
Els diaris parlen de Lloret.
Avui llegim el diari de Girona, pàgina 15, que proposen portar als afores de Lloret els locals de nit del centre. Iniciativa Esquerra Unida planteja el debat en el ple, en el qual es va aprovar l'ordenança reguladora del soroll. Podeu llegir aquesta notícia, com dèiem, al diari de Girona. Pel que fa al punt, publica que aturem la C-32, afirma que el govern menysté la ciutadania. Els opositors a l'autopista diuen que el conseller Josep Rull hauria de considerar les consultes de Blanes i Lloret, tot i la baixa participació, i preparen una denúncia al jutjat quan el projecte s'aprovi. Destaca una data, que és la del 6/5/16, és a dir, el 6 de maig, que és el dia en què el conseller Rull va confirmar a Girona que l'obra de la C-32 incorporarà millores ambientals. Podeu ampliar aquesta notícia a la pàgina 16 del Punt, on també explica que veïns de Tossa s'incorporen a la plataforma. I hi ha una imatge de l'assemblea que la plataforma va fer ahir en el puntet de Lloret amb una vintena o trentena de persones. I finalment el Punt publica un article d'opinió d'en Joan Ventura que el titula «De la platja de Castell a Cala Morisca» i que destaca, entre altres coses, que Can Juncadella és un d'aquells casos lamentables en què s'hauria d'aplicar un decret d'obligat compliment.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
El proper 11 de juny, de 10 del matí a 2 de la tarda, l'Ajuntament organitza una jornada de portes obertes a la nova comissaria de Lloret. Les inscripcions es poden realitzar via correu electrònic a visitacomissaria@lloret.cat o al telèfon 972 34 71 71. És imprescindible portar el DNI o un document identificatiu. Termini màxim d'inscripció fins al 8 de juny. Vine a descobrir aquest nou equipament.
Bon dia, bona hora.
Un minut i mig i seran 9:15 i ens fem ressò ara que Lloret celebra aquest dissabte, 4 de juny, el Dia de l'Associacionisme Cultural amb una jornada farcida d'activitats a dins i fora del Teatre Municipal.
L'Ajuntament ha fet una crida a les entitats culturals perquè hi participin. De moment n'hi ha més d'una vintena apuntades. Oferiran tot tipus de propostes, com una fira d'associacions, mostra de vehicles clàssics, exhibicions de puntaires, castells i gegants, jocs inflables, llibres, havaneres, balls, poesia, teatre i fins i tot una xocolatada popular.
Al vespre es farà més la projecció de Rebobine, por favor, a càrrec del Cineclub Adler. Una pel·lícula divertida que és un bon exemple de la capacitat d'organització de la societat civil. Les invitacions s'han de recollir al Museu del Mar i al Puntet.
Recordem els antecedents. La Generalitat va declarar el dia 4 de juny Dia de l'Associacionisme Cultural, instaurant així una jornada dedicada a posar en valor el pes i la força de l'associacionisme cultural català.
La data rememora el 4 de juny del 1864, quan es va dur a terme un festival dirigit per Josep Anselm Claver, que va durar 3 dies i que va representar el moment de màxim esplendor del moviment coral d'en Claver. I com dèiem, els actes del Dia de l'Associacionisme Cultural a Lloret arriben aquest dissabte i començaran a les 11 del matí amb la intenció que acabin passada la mitjanit. El regidor de Cultura és l'Albert Robert i el tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb quin objectiu s'ha programat aquesta jornada?
Bé, doncs, objectius són varis. Un és primer, és posar en relleu el Dia de l'Associacionisme Cultural. Darrerament sembla ser que alguns diuen que a Lloret no fem coses i que la cultura no es mereix el seu dia o el seu any com a capital cultural. Nosaltres posem en valor tota la feina que fan altruistament els associats en les diferents associacions culturals que tenim a Lloret, que en són moltes. I el segon objectiu també és que entre ells es coneguin. No, perquè són tantes les associacions locals que tenim aquí dedicades al món cultural que moltes d'elles no es coneixen. I el fet de poder ajuntar-les totes, o no totes, perquè se n'han apuntat una vintena, i us dic que en són moltíssimes més, però el fet que ja n'hi hagi una vintena aquesta primera edició i que entre elles es puguin conèixer, intercanviar dades, saber què fan i per què no pensant que properament puguin participar conjuntament en algun tipus d'activitat. Per nosaltres és bàsicament això, és aquest dia té aquest sentit per nosaltres.
Ha estat difícil coordinar una vintena d'entitats?
Ha estat molt difícil, ja ho està sent encara. Hem de dir que estem molt agraïts a totes les associacions que s'han apuntat, a les que no, perquè n'hi ha moltes que no poden, perquè el que sí que hem de dir és que potser hem anat molt justíssim, molt justos de temps i n'hi ha moltes que potser no s'han pogut coordinar perquè ara estem en una temporada on està començant a treballar la gent i es fa més complicat disposar de temps lliure. Agrair també la gent que ens ho ha dit, que ens ha dit que ens ha agradat molt, però no ens ho podem fer. Però sí, és difícil. És un dia que estarà replet d'activitats. Estarem des de les 11 del matí fins a quarts d'una a la una, que no pararem. I això és i amb la majoria d'activitats fetes gratuïtament pels membres d'associacions.
Hi haurà activitats paral·leles a la vegada? S'ha fet un horari? Com funciona,
sí,
això?
Hi ha un horari. Hem mirat que no es facin activitats paral·leles, però sí que és cert que potser alguna es solapa amb alguna altra. I per què ho fem, això? Doncs potser perquè el que fem és muntar, per exemple, uns inflables, i aquests inflables hi seran tot el dematí i estaran totes les paradetes i totes les carpes de les associacions a la plaça Germinal del Ros. Doncs són coses que complementen, no és que siguin sí que són paral·leles, però per complementar, diguéssim, el que és la festa.
I està tancat ja, o encara pot ser que s'hi apunti alguna entitat més?
No, en principi, home, si ve alguna no li direm mai que no, però tancat, podríem dir que està tancat, perquè hem lligat ja horaris, ja ho hem quadrat tot, que se'ns va fer molt complicat justament per intentar no fer dues activitats alhora, però home, si n'hi hagués alguna que encara estigués interessada en venir, en participar, l'únic que ha de fer és contactar amb el Departament de Cultura i mirarem com posar-lo dintre, no? Per descomptat no podem dir que no encara, no ens agrada dir que no, hem de treballar per buscar les solucions.
I en tot cas, regidor, com resumiria la jornada? És a dir, nosaltres hem fet una pinzellada del tipus d'activitats que hi haurà, però què li explicaria a la ciutadania de com serà aquest 4 de juny a Lloret?
Doncs jo el que els explicaria és senzill, no? Hi haurà moltes associacions on cada una té unes finalitats, té un destí cultural diferent, i aquest dia és un dia perfecte per poder veure i viure què en fa cadascuna d'elles. Des del Cine Club Atlas, que ens passarà la pel·lícula al cinema a la tarda, des d'associacions que el que pretenen és mostrar una mica la seva cultura del poble o ciutat d'on venen, que no són lloretenques, però s'han fet una associació aquí a Lloret, des de les associacions juvenils que preparen activitats i des de bueno, el Casal de l'Obrera, totes les associacions fan una feina diferent, fan una tasca cultural diferent que en un sol dia podrem viure tots.
Doncs queda dit aquesta jornada aquest dissabte 4 de juny. I d'altra banda, ja que el tenim al telèfon com a regidor de Cultura, volíem preguntar-li també pel Premi Ses Obreres, que sí, s'ha convocat un any més.
Correcte, sí, és la 8a edició. Tornen a sortir justament avui sobre el plaç del Premi dels Cartells. Hi ha dos concursos, el de cartells i el de fotografia. El de cartell ja és el que cada any, durant un mes, la gent pot preparar un cartell que pugui ser el cartell de sortida de Festa Major de l'any següent, no? I bé, en les bases ho trobaran totes les explicacions. I en el concurs de fotografia, en el qual l'any passat la Comissió d'Exobreres va fer un canvi que va permetre una altíssima participació, ja que van acceptar fotografies digitals, i això va fer que augmentés moltíssim la participació d'aquest concurs. M'han dit, des de la Comissió d'Exobreres, ja m'han dit que doni les gràcies a Montfoto, perquè Montfoto sempre s'ha implicat molt en aquest concurs, han ajudat a tenir uns jurats professionals de la fotografia. Per tant, és un concurs que dintre de l'amateur que és, s'està professionalitzant bastant. Jo crec que és una feina que fan una altra comissió, que en aquest cas no és una associació, però és una comissió que es destina a transmetre un tema cultural molt nostre, doncs ho fan altruistament, ho fan perquè els agrada i s'estimen.
Doncs esperem que hi hagi molta participació. Què cal fer per participar?
Bueno, per participar l'únic que han de fer és entrar. El primer de tot és mirar les bases, que les bases explica totes les característiques de quin tipus de fotografia. Jo no hi entenc massa en fotografia, jo faig una foto i per mi ja està, és perfecta, no? Però resulta que hi han d'haver moltes... Hi ha molts matisos que estan en les bases. Les bases les poden trobar a la web de l'obreria o a la web de l'Ajuntament, o també en el Facebook de la Comissió de les Exobreres de Santa Cristina. Allà hi haurà cartells que veuran penjats pel municipi. En allà ho explica tot molt bé i molt ben detallat. Jo no ho vull dir perquè encara m'equivocaré i no seria el primer que m'equivoco, i per tant estiu més no.
Doncs no, en tot cas, això, que es consultin les bases, ja ha dit on es poden consultar. Exacte. I animar tots els lloretencs a participar en aquest concurs que, com esclar dèiem, que sí, arriba a la 8a edició.
Esclar que sí.
Albert Robert, regidor de Cultura, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Teatre de la Costa Brava Sud. Veniu al cinema.
Aquest dissabte 4 de juny a les 9 del vespre, Rebobine, por favor. Un homenatge al cinema i a les seves mitologies. Projecció gratuïta amb invitació disponible al Museu del Mar i al Pontet.
Consulteu tota la programació al web teatredelacostabravasud.cat. Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Aquest divendres 3 de juny celebrem Santa Clotilde i per aquest motiu els Jardins Noucentistes de Lloret mantindran les portes obertes en dues visites guiades multilingüe a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. Més informació al telèfon 972 37 04 71.
Bon dia, bona hora.
I seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora, 7 minuts per les 9, parlant d'esports, perquè el Campionat de Catalunya de Voleibol Platja es disputa aquest cap de setmana a Fanals. Es tracta de la segona prova del circuit, després del tret de sortida fet a principis de maig a Barcelona.
Dissabte a les 9 del matí a la platja de Fenals s'iniciarà la fase prèvia amb la participació d'entre 16 i 24 parelles, així com les proves dels jugadors amateurs. Els equips que no superin aquesta fase prèvia i els millors amateurs es trobaran dissabte a la tarda. També a la tarda es disputaran els encontres del Campionat de Catalunya i els partits de la competició oberta.
Pel que fa diumenge, l'anomenat Vichy Catalan Volley Tour continuarà amb les semifinals i finals.
Serà tot un espectacle amb volei platja de primera que tindrem al llarg del cap de setmana a la sorra de Fenals.
El gerent esportiu de la Federació Catalana de Voleibol és Òscar Novillo. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quants equips i jugadors s'hi esperen en aquesta prova del circuit?
Bueno, como bien habéis explicado, pues tenemos dos opciones para participar. La primera, pues las parejas que quieren optar a quedar campeones de Cataluña, del circuito. Y luego, pues nuestra prueba abierta en el Open, que es para jugadores que no tienen tantas aspiraciones como los que participan en el Vichy Catalán. Y bueno, pues en el Campeonato de Cataluña la verdad es que las expectativas son muy buenas. Llegamos a tener más de las parejas que podíamos acoger en el torneo que se disputó en Barcelona en la modalidad masculina. Tuvimos más de 32, esperamos poder llegar a esas 32 este fin de semana. Y en el femenino, pues bueno, la línea también es bastante buena. Yo creo que vamos a estar en torno a las mismas que en la primera prueba, que son pues en relación a 24. Y luego en la fase abierta, en el Open, pues bueno, tenemos también nuestros límites, porque no contamos con un espacio de playa que nos permita pues plantear la competición de forma muy ambiciosa, pero yo creo que en torno a 20, 25 parejas mínimo sí que vamos a poder tener.
En aquest apartat Open, si pot inscriure també gent de Lloret que tingui ganes de venir a jugar a voleibol i platja?
Hombre, la idea realmente es esa, porque sí que es verdad que la pareja que participa en el Campeonato de Cataluña pues es un jugador itinerante que va pues a cada prueba durante el verano. Al final, pues si no las 8 o las 9 que están previstas con la final, pues va a participar en un porcentaje alto de ellas. Pero luego queríamos abrir el voleibol playa pues para la gente de cada ciudad y este modelo, esta prueba Open, es la que se ofrece a este tipo de gente.
¿Y qué se ha de hacer para participar?
Bueno, simplemente entrar en la web de la federación y un enlace para participar en cada uno de los dos tipos. Te puedes inscribir a la prueba Open o te puedes inscribir al campeonato de Cataluña. Y si alguien lo quiere hacer de forma un poco más sencilla, si hubiera plazas, que ya os digo que no, que vamos a tener ciertos límites, pero si hubiera plazas en la misma playa antes de las 9 para la fase Open, también se puede inscribir el jugador que lo desee.
¿De todas las edades?
Bueno, al principio está enfocado más al jugador senior, pero bueno, a partir de 16 años yo creo que con que tenga una experiencia mínima en el voleibol playa, pues ya podría jugar con nosotros.
¿Y quiénes son las características del voleibol playa? ¿Qué el diferenciaría del voleibol pista?
Bueno, es un deporte con un espacio, aunque algo más reducido que las dimensiones de la pista, pero no mucho más. Al final estamos hablando de un campo de 9x9 en pista, un campo de 8x8 en playa, pero con el hándicap que supone tener que jugar en arena, ¿no? Y esto lo tienen que asumir dos jugadores en lugar de seis. O sea, es un deporte muy físico, también bastante técnico, pero la verdad es que el hecho de participar constantemente del juego, porque son solo dos los que participan, y luego pues el entorno y la visibilidad que tiene el voleibol playa, pues lo hace muy atractivo. La verdad es que es un deporte que está en claro auge y estamos intentando trasladarlo a todo el litoral catalán para ver si vamos consiguiendo cada vez más adeptos.
¿Y es la primera vegada que se celebra una prueba como esta aquí a Lloret?
En la modalidad que estamos planteando ahora mismo, sí, aunque ha habido en otras etapas en las que sí que hemos tenido presencia desde la federación en Lloret, pero con este planteamiento nuevo es la primera vez. Vamos, la verdad es que la acogida por parte del consistorio fue excepcional y bueno, por lo que se está viendo ya en lo que llevamos de semana, el éxito con respecto a la participación yo creo que ya está casi asegurado.
¿Y habrá partits durante todo el día?
Sí, durante todo el día del sábado, el domingo igualmente, incluso el viernes por la tarde, la instalación está cedida a los clubes de vóley de la localidad para que los jóvenes, como decías antes, bueno, los que a lo mejor por edad o porque no tienen todavía la experiencia no puedan participar en el torneo, el viernes por la tarde tienen la oportunidad de acercarse y disfrutar un poco de lo que es nuestra instalación y del vóley playa en sí.
Doncs esperem que vagi molt i molt bé l'estada aquí a Lloret, a la platja de Fanals en concret, i agraïm molt aquesta entrevista a Òscar Novillo com a gerent esportiu de la Federació Catalana de Voleibol. Molt bon dia.
Muy buen día. Muchas gracias a vosotros.
I arribem ja al final del Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimecres 1 de juny. Agrair-vos a tots la vostra presència un dia més a l'altra banda dels sintonitzadors. I nosaltres, al Bon Dia, Bona Hora, tornem demà a les 8 en punt. Que passeu molt bon dia.